Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Van ser atropellada quan circulava en patinet elèctric, ha obligat l'Ajuntament de Sabadell a tramitar amb certa urgència una nova normativa per regular l'ús d'aquest mitjà de transport que va a l'alça. El consistori ja té a punt un primer esborrany del que seria la nova normativa, encara pendent de saber-se quan s'aplicarà. Amb tot, Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, és partidari d'una llei d'abast estatal perquè totes les ciutats estiguin subjectes a les mateixes regles del joc, malgrat els casos excepcionals de Barcelona i Madrid.
Potser Barcelona té una petita diferència respecte als altres pels seus carrers i avingudes, però Sabadell no pot ser diferent de Terrassa amb la seva regulació i, per tant, intentarem harmonitzar-ho conjuntament amb les altres ciutats.
Des de l'empresa sabadellenca Subway, distribuïdora a la ciutat dels patinets elèctrics, també veuen amb bons ulls una norma que reguli per igual l'ús d'aquests gadgets en qualsevol ciutat de l'Estat. De seguida entrem a fons de la qüestió. Abans, titulars d'aquest dimarts 30 d'octubre amb en Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
Un de cada 10 pacients amb sepsis, una infecció generalitzada al nostre organisme, acaben mort.
Malgrat aquesta dada, els programes de prevenció han aconseguit reduir la mortalitat d'aquesta malaltia en un 10%. Una d'aquestes iniciatives és l'anomenat EduSepsis, impulsat pel metge del Taulí, Antoni Artigas, que n'ha parlat aquest matí a Ràdio Sabadell.
El resultat final ha sigut posar en alerta el sistema sanitari i fer un reconeixement a nivell internacional de la importància que té aquesta malaltia, que per una altra banda és una malaltia que és tractable, sobretot si es detecta aviat i es comença a tractar aviat.
A Catalunya registren una mitjana de 20.000 casos de sepsis anuals.
La Diputació de Barcelona rehabilitarà la rectoria de Sant Pau de Riusec.
Una notícia que hem conegut avui i que valorarem amb la Francina Carenas, presidenta de l'entitat Amics de Sant Pau, que té com a objectiu recuperar una zona amb un gran llegat històric.
La ciclista Sandra Santanyes visitarà l'Hotel Suís pocs dies després d'alçar-se amb el triomf a la Brasil Ride, una victòria que significa la cirereta al pastís a una trajectòria per emmarcar. La sabadellenca s'ha retirat després de dècades sobre la bici. El programa d'esports d'aquesta casa, però, també estarà molt pendent de l'última hora sobre l'operació a la Federació Catalana de Futbol.
I que ha suposat la detenció de l'expresident de la institució, Andreu Subies. La Guàrdia Civil investiga la presumpta inflació dels pressupostos per a les obres de reforma de les seus de la Federació, entre elles la de Sabadell a Olímpia, sota la presidència de Subies.
Això serà, evidentment, a partir de les dues. Ara, mitja hora d'informació general amb el Toni González a les vies de so.
Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps avui amb l'Abel Flores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Hem tingut un matí tranquil, però s'acosta un nou canvi de temps. Ja comencen a arribar més núvols i també les primeres precipitacions pel sud del país. El gruix, però, de la pertorbació ens arribarà a partir d'aquesta tarda, vespre, sobretot quan les pluges aniran escombrant des de la zona sud del país cap al nord-est, entre aquest vespre i nit i demà fins a migdia. En aquest període podem veure alguns xàfecs intensos a la zona del litoral, prelitoral, també algun punt de l'interior i precipitacions que poden acumular 20-30 litres per metre quadrat en general en algunes zones, però especialment al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu la precipitació serà força continuada i veurem acumulacions que a cotes mitjanes i altes d'aquests sectors podrien deixar més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, amb una cota de neu que anirà pujant cap als 2.000 metres aproximadament, després baixarà demà a partir de migdia fins als 1.500 de nou, però a cotes altes, per damunt dels 2.000 metres, podrem veure gruixos de neu, de nou, que podrien superar els 50 centímetres de neu nova. Tot això, amb vent que s'ha reforçat a les cotes altes del Pirineu, aquesta propera nit, matinada i matí de demà, i també al litoral, durant el matí, veurem ratxes de vent fortes que, a més, faran que el mar estigui força alterat. A partir de demà a la tarda, tot plegat va minvant, però encara amb alguns ruixats a molts punts del país. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Javier Arjona, des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. D'altra banda, hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que demà, dia 31, el personal de Renfe ha convocat una aturada de 23 hores, des de la mitjanit i fins les 11 de la nit. Els serveis mínims decretats seran del 66% en hora punta i del 33% la resta de la jornada. Més informació als webs rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, les apps de Rodalies de Catalunya i Renfe Cercanies i el telèfon 900-41-0041. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha alguns problemes a l'AP7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat en aquesta carretera, a l'autopista AP7, i durant un quilòmetre hi ha circulació amb retencions. A la 2 també hi ha un carril tallat, en aquest cas a l'altura de Martorell i en direcció a Lleida. Hi ha un quilòmetre de circulació lenta. El carril tallat és, en aquest cas, per obres. L'Ajuntament de Sabadell, entrem en matèria, està estudiant una nova regulació sobre l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat, tot plegat després que la setmana passada morís una dona després de ser atropellada quan circulava amb el seu patinet. Tot i que ja s'ha redactat un primer esborrany d'aquesta normativa, el govern és partidari de fer-ne una de conjunta amb la resta de municipis de l'àrea del Vallès per tal de no crear confusió als usuaris. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El nombre d'usuaris dels patinets elèctrics ha augmentat en els últims mesos de forma exponencial a les diferents poblacions de Catalunya, però també arreu de l'estat espanyol. Ciutats com Barcelona i Madrid ja han redactat les seves pròpies normatives. A Sabadell aquesta regulació encara no existeix, tot i que Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, assegura que ja està en marxa. Guerrero també ha avançat que des del govern local també són partidaris de crear una única regulació a nivell estatal.
Portàvem ja un cert temps fent un seguiment d'aquest fenomen del patinet, que ha crescut, que tenim clar que es queda, que no és una moda passatgera, sinó que anirà a més, i per tant s'ha de regular, perquè no està inclòs enlloc a l'ordenança de Sabadell. Llavors, el que tampoc farem serà regular-ho pel nostre compte, sinó que ens posarem d'acord amb els altres municipis.
Tot i ser partidaris de fer una normativa conjunta amb altres municipis de l'Estat, Guerrero apunta que a causa de falta de consens del govern espanyol sobre el tema, hauran d'acabar fent una ordenança a nivell municipal.
Potser sí que haguéssim pogut començar a parlar de calendaris, però just ahir el Ministeri d'Interior d'Espanya deia que això s'ha de regular i que volen començar a posar condicions, com ara que portin assegurances o coses així, cosa que jo no acabo de veure, i que la Generalitat, per cert, no hi està d'acord. Llavors, potser s'allargarà perquè dependrem d'administracions superiors que prenguin decisions al respecte. Si triguen a prendre decisions al respecte, els municipis, com sempre, són més àgils i, per tant, haurem de fer les nostres regulacions encara que siguin provisionals.
El regidor també s'ha mostrat en contra de la llei proposada pel govern espanyol en la que es vol obligar els usuaris de patinets elèctrics a tenir una assegurança per tercers.
Però què en pensen els usuaris d'aquesta manca de normativa i els distribuïdors?
Francesc Alonso, representant de la botiga sabadellenca de patinets elèctrics Savoy, s'ha mostrat partidari de fer una regulació a nivell estatal, entenent que hi pugui haver variacions depenent del tipus de via de cada ciutat.
Jo crec que com més municipis englobi, millor serà, però jo aniria fins i tot no només l'àrea del Vallès, és a dir, s'hauria de poder extrapolar a nivell estatal. D'alguna forma, jo entenc les diferències que poden existir, per exemple, entre una ciutat amb una gran infraestructura de carrils bicicleta com és Barcelona i altres ciutats, doncs, per exemple, Sabadell no té una infraestructura tan bona, tot i que s'està treballant.
Pel que fa a la poca concretació de l'Ajuntament de Sabadell a l'hora de fixar una data, Juan Carlos, president de Ciclomix de Sabadell, ha sigut clar i ha demanat al consistori que s'avanci el govern espanyol i comenci a redactar la normativa per patinets elèctrics.
Seria, i si després l'administració central canvia qualsevol cosa, doncs ens tindrem que adaptar, no? Però jo sí que m'avançaria per evitar problemes de convivència innecessaris i fer d'un quelcom negatiu, que podria ser negatiu, a una cosa positiva, no? Pel medi ambient, per la circulació, per un espai més, més democràtic per tothom.
Per altra banda, Francesc Alonso ha explicat que actualment els patinets elèctrics poden circular per la vorera amb els vianants a Sabadell i ha apuntat que si els usuaris reben multes és per saltar-se les normes bàsiques de circulació i no per conduir els gadgets en una zona per vianants.
L'altre dia doncs, jo anava amb patinet i van multar doncs, a un senyor perquè justament anava per la vorera però es va saltar al semàfor i vaig anar a parlar amb el policia aquí al centre de Sabadell i m'ho va comentar no l'he multat per anar en patinet, l'he multat perquè no ha respectat la circulació a les normes de circulació vial.
Pel que fa a l'assegurança que el govern espanyol proposa pels usuaris dels patinets elèctrics, tant Francesc Alonso com Juan Carlos Carranza s'han mostrat a favor de la seva utilització.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Gots, ampolles, bosses o canyetes de plàstic són alguns dels residus que de forma més habitual trobem abandonats al nostre medi natural, ja sigui la platja o la muntanya. Unes restes que es van fragmentant en micropartícules i que ingereixen els animals de manera que acaben entrant a la nostra cadena alimentària. De fet, alguns estudis ja han detectat la presència de plàstic en orina i femta humana. Davant d'aquesta situació, la Unió Europea ha decidit moure fitxa per frenar l'expansió d'aquest material i treballar en una nova directiva que prohibirà el plàstic d'un sol ús a partir de 2021. Avui n'hem parlat al programa al matí amb la directora de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable, Rosa García.
Rosa García celebra que Brussel·les hagi fet el pas per reduir el volum de residus de plàstic que generem, però demana mesures concretes contra els fabricants. Assenyala que les grans marques hauran de buscar alternatives per continuar fent negoci sense necessitat de fer-ho a costa del medi ambient i la salut.
El que obliga aquesta directiva és a la responsabilitat dels productors, a redissenyar els seus productes, a incorporar elements doncs, reciclables en molts dels nostres productes i d'apostar, no?, que és el que al final es vol, doncs, per l'eliminació de la cultura i de la societat de l'usar i llençar i recuperar doncs, elements reutilitzables.
I és que els plàstics ja han entrat a la nostra cadena alimentària, una presència d'aquest producte que, si no s'atura, es podria convertir en un problema real de salut pública.
Recentment veiem doncs, això, no?, d'investigacions d'universitats catalanes amb presència de plàstic doncs, a les gambes que s'estan agafant a les nostres costes. Tot el tema d'animals filtradors que també doncs, estan recuperant assumint aquests plàstics i després els estem ingerint. I la veritat és que les darreres, jo diria, darreres setmanes estan proliferant doncs, els estudis aquests científics que ens detecten presència de plàstics a la nostra orina, presència de plàstic a les nostres femtes i presència de plàstic, de microplàstics, nanoplàstics, doncs, fins i tot amb les aigües envasades, no?
La directora de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable ha apuntat que reduir la generació de residus plàstics és el primer pas i el segon, reciclar. Es calcula que a Sabadell l'any passat es van reciclar 2.800 tones d'envasos.
I us ho apuntàvem en titulars, la mortalitat per sepsis s'ha reduït en un 10% en l'última dècada. Aquesta disminució de les víctimes per una infecció generalitzada s'explica per la implantació de programes de prevenció d'aquesta malaltia. Unes iniciatives coordinades pel doctor del Taulí, Antoni Artigas, impulsor del programa Edusepsis i membre del Global Sepsis Alliance. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Cada any es registren 20.000 casos de sepsis a Catalunya. Un de cada 5 afectats acaba morint. Tot i això, els experts asseguren que aquestes xifres es poden revertir, com demostren les dades obtingudes després de la implantació dels diferents programes. D'una banda, l'Edusepsis, que forma els professionals sanitaris. De l'altra, el Codi Sepsis, que fixa com actuar davant d'un cas d'aquesta malaltia. Per últim, també hi ha les campanyes de sensibilització de la ciutadania, impulsades per la Global Sepsis Alliance. El doctor Antoni Artigas assegura que els professionals estan ara molt més ben preparats que fa 10 anys. Són declaracions al programa Al Matí.
També pels diferents de les diferents parts del sistema sanitari, és a dir, els metges d'atenció primària, els metges que fan atenció prehospitalària, com el SEM, o els serveis d'urgències, estan més sensibilitzats per detectar aquests malalts de forma ràpida.
Aquesta formació és molt necessària tenint en compte que es preveu un augment dels casos de sepsis d'un 1,5% cada any. Artigas ha apuntat una de les causes d'aquest increment.
La medicina dels últims anys és molt més agressiva, és a dir, avui es tracten càncers que abans fa anys no es pensava que era impossible tractar-los, però això es paga un preu, i es paga un preu com, per exemple, la immunodepressió, és a dir, que els mecanismes de defensa que un té us queden afectats per aquest tractament. I també perquè últimament hi ha molts tractaments que són més invasius, i això també facilita la penetració de microorganismes i desenvolupar una infecció generalitzada.
Artigas també ha assenyalat la necessitat de rebre més recursos econòmics per seguir investigant un tractament contra la sepsis, ara mateix inexistent. De fet, per abordar aquesta fallada multiorgànica, ara mateix només es pot tractar el focus original de la infecció amb antibiòtics.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Comencen les declaracions per la peça del Mercuri que investiga l'adjudicació del servei de neteja a Esmazza. Entre avui, demà i dilluns que ve estan citats als jutjats de Sabadell 18 testimonis, la majoria vinculats a empreses que van prestar serveis professionals durant el míting del PSC a la pista coberta l'abril del 2011. Entre aquests hi ha el periodista Pitu Abril, que va fer de presentació d'aquest acte de campanya electoral.
La peça 28 del cas Mercuri es troba en fase d'instrucció, per tant, les declaracions d'aquests dies hauran de servir per aclarir si hi ha un possible delicte que portar a judici. En el cas dels testimonis, la jutgessa Beatriz Faura vol esbrinar qui va pagar les persones que van prestar els seus serveis durant l'acte de campanya electoral socialista. La sospita de la magistrada és que, malgrat que les factures estiguin a nom d'empreses dels socialistes Paco Bustos o Ana Carrasco, els diners provenien d'Esmazza per tal d'aconseguir l'adjudicació de serveis públics. El moment culminant de la instrucció d'aquesta peça, però, que s'ha convertit en la central del cas Mercuri per la seva envergadura, serà la setmana que ve. En aquell moment estan citats a declarar els 18 investigats en aquesta causa. Els dies 6, 7, 8 i 9 de novembre passaran pels jutjats de Sabadell, entre d'altres, l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, els exregidors socialistes Paco Bustos, Cristian Sánchez i Ana Carrasco, i el director i l'administrador del grup Vendex, al qual pertany Esmazza, Eugenio Díaz i Gervasio Ronaldo. Faura considera que actuaven com una organització criminal per obtenir beneficis econòmics i garantir l'adjudicació de serveis públics a companyies del grup Vendex.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passant gairebé 3 minuts de 3 quarts de 2, la Diputació de Barcelona rehabilitarà l'edifici de la rectoria de Sant Pau de Riusec. Ho farà en el context d'una inversió de més de 23 milions d'euros en restaurar el patrimoni arquitectònic de la demarcació. En total, en sortiran beneficiats 200 espais de 12 municipis.
El president de la Diputació, Marc Castells, ha presentat una partida de 23,5 milions d'euros per rehabilitar, reformar i consolidar edificis monumentals i jaciments arqueològics del barcelonès.
Vam iniciar amb la voluntat de seguir preservant aquest servei de patrimoni arquitectònic local amb una aposta sense precedents d'una tacada, que són aquests 23,5 milions d'euros que s'invertiran esquitxats per tot el territori a la demarcació de Barcelona. Rebran aportacions econòmiques que permetran posar en valor tot el nostre llegat patrimonial, que és molt.
En total, la partida es repartirà entre 200 actuacions de rehabilitació que, segons Castells, també serviran per fomentar el turisme en aquests llocs, així com la creació d'itineraris i relat als municipis subvencionats.
I un d'aquests municipis serà Sabadell, el qual rebrà una part dels diners per rehabilitar l'edifici de la rectoria de Sant Pau de Riusec. Per aquest motiu volem parlar amb l'entitat que més ha treballat en els últims anys perquè es restauri el conjunt arquitectònic, els Amics de Sant Pau de Riusec. I saludem ja la seva presidenta, la Francina Carenas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com valoren des de la seva associació aquesta partida per restaurar la rectoria?
Doncs sempre que es rebi un ajut per poder millorar el patrimoni de la ciutat, penso que és molt positiu, no? S'agraeix i penso que és molt important. El que penso és que, malgrat la rectoria pugui tenir la necessitat de ser restaurada i ajudada, hi ha també l'església i després també hi ha tot el patrimoni arqueològic que actualment no té ús ni s'està treballant amb la seva descoberta, que va ser molt important. Per tant, considero molt, que està molt bé, doncs, que es pugui doncs, almenys ajudar doncs, la rectoria. Però realment el patrimoni doncs, forma part també l'església i tota la riquesa arqueològica que està al subsol.
Des de l'Associació Amics de Sant Pau de Riu-Sec, per tant, pensen que hi havia altres actuacions en aquesta part de Sant Pau de Riu-Sec més urgents que no pas la rectoria?
Bueno, penso que és un conjunt, però realment, i si es fa en aquest sentit, doncs penso que és vàlid i que està molt bé, però que realment doncs, l'Església també està doncs, amb una necessitat per poder ser visitada. Actualment està tancada sempre. I, per altra banda, doncs, tota la feina que s'ha fet a nivell arqueològic doncs, està aturada des de fa molts anys. Uh-huh. O sigui que és un conjunt, Sant Pau de Riu-Sec. I realment doncs, el que és molt important que a la rectoria se li pugui donar un ús que durant molts anys no ha tingut i que actualment, malgrat una intervenció que es va fer doncs, fa molts anys, no s'hi pugui entrar doncs, per raons de seguretat. Però vull dir-te que és un conjunt que s'ha d'ajudar, saps? No una sola cosa. Que si es fa, perfecte, millor això que res. I s'agraeix a la Diputació doncs, a totes aquestes actuacions, eh? Però també penso que esclar, Sabadell té molt patrimoni i doncs aquests diners estaran repartits amb 200 patrimonis culturals, no? I clar, doncs tots necessiten molt d'ajut perquè actualment està tot bastant deixat, no? Abandonat, molt anys de poca actuació.
Els ha agafat una mica per sorpresa aquesta subvenció o l'havien demanat directament a la Diputació?
No havíem demanat a la Diputació nosaltres, i no és sorpresa, sinó que és una mica de sorpresa, sí que és agradable no saber que vindran i t'ajudaran a restaurar un espai que doncs, està doncs, una mica sense ús, perquè diuen que no es pot entrar per raons de seguretat, i llavors doncs, penses que és molt bo no? que s'hi pugui donar un ús i que s'hi pugui fer una activitat doncs, al servei doncs, de tot el conjunt.
Fa uns dies parlàvem del patrimoni que s'està recuperant per part de l'Ajuntament, antigues fàbriques tèxtils doncs, que es posaran a l'abast de la ciutadania i amb les quals ja s'està pensant quin ús donar-li. Vostès sempre han defensat que el complex de Sant Pau està una mica infrautilitzat, no?
Potser, totalment.
Potser només quan fan la plec cada any organitzada per la seva associació. Sí. Fan una mica una tirada d'orelles també a l'Ajuntament de Sabadell perquè posi fil a l'agulla perquè aquest espai pugui ser més utilitzat?
Home, més que tirada d'orelles és bueno, sé que tenen interès però que actuen poc. I aleshores doncs, això seria molt, molt important doncs, que s'ho prenguessin doncs, amb més força i donessin doncs, la resposta que necessita aquest espai, que és molt bonic i que doncs, en aquest moment doncs, és, bueno, està bastant al vespre, doncs, queda molt fosc, queda amb poc jardinament, està poc protegit.
Quin és el pes arquitectònic, el valor d'aquest espai i que sempre defensen des de la seva associació?
Mira, per una banda hi ha unes s'han fet unes proteccions arqueològiques ja fa anys i que s'hi van trobar doncs, escolta, viles d'origen romà i que tenen un gran valor arqueològic i que estan al subsol. Justament doncs només es fa unes pràctiques doncs a nivell de la Universitat Autònoma i que són ben bé doncs testimonials, pels estudiants. Això és el que es fa amb tota la riquesa que hi ha en el subsol. Per altra banda, doncs l'església és una església romànica amb restes, o sigui, situada a damunt d'unes esglésies visigòtiques del segle VI-VII, i que té unes característiques especials que la fan doncs molt diferent, la diferencien amb el reste d'Europa per la presència d'un banc presbiterial doncs, al voltant de l'altar, que és de molt valor. Però l'església no es pot visitar, sempre està tancada, per exemple. Jo penso que quan tens un valor doncs se l'ha de recuperar, cuidar i a més mostrar-lo, perquè forma part del nostre patrimoni.
Doncs confiem que recullin el guant que llencen des de l'Associació Amics de Sant Pau de Riu-Sec i que aquest patrimoni tan valuós que tenim a la nostra ciutat doncs pugui ser visitat, perquè conèixer el nostre passat ens fa ser millors en el nostre present i ja no cometre els mateixos errors. Francina Carenas, presidenta dels Amics de Sant Pau de Riu-Sec, que vagi bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsabd.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Ampliem la mirada i repassem altres informacions de la jornada més enllà de Sabadell. El govern de la Generalitat aprova un programa d'accions per reduir la sinistralitat a les carreteres.
Ho ha anunciat la portaveu del govern, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Entre les actuacions d'aquest nou programa hi ha la instal·lació de nous radars, mesures pels reincidents i la formació del professorat de primària i secundària.
El Partit Popular demana als ciutadans que reconsideri la seva posició per desbloquejar els comptes de Pedro Sánchez.
La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha acusat el Partit Taronja d'aprovar uns pressupostos, diu, pactats a la presó.
Esos presupuestos que ya el Partido Popular, así como Ciudadanos, dijimos que eran malos para los españoles, porque son unos presupuestos pactados en una cárcel con aquellos que odian España y que quieren utilizar estos presupuestos para liquidar España. Y por tanto, hemos visto como Ciudadanos abierto este camino, tal y como abrió el camino de la moción de censura al señor Sánchez.
Tot això després que Ciutadans hagi decidit aixecar el bloqueig als pressupostos del govern espanyol.
La formació d'Albert Rivera no ha demanat una nova pròrroga de les esmenes per evitar una modificació del sostre de despesa. Amb aquest gir de Ciutadans, el PSOE podria tirar endavant el seu acord amb Podem, que es tradueix en 6.000 milions més de pressupost pel 2019. Ara bé, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ja ha dit que continuen oposant-se als comptes de Pedro Sánchez.
Susana Segovia substitueix Elisenda Alemany com a portaveu dels comuns.
Susana Segovia assumeix el càrrec de portaveu de Catalunya en Comú Podem al Parlament en substitució d'Elisenda Alemany, segons ha avançat Europa Press. La decisió s'ha pres després d'una reunió del grup parlamentari aquest migdia.
Maria Dolores de Cospedal es va reunir en secret amb l'excomissari Villarejo a la seu del PP.
Així ho revelen noves gravacions d'àudio publicades pel portal Moncloa.com. La reunió a la seu del carrer Gènova es va produir el 21 de juliol del 2009 i va ser organitzada juntament amb el marit de l'exsecretària popular Ignacio López del Hierro quan ja s'havia destapat el cas Gürtel. Segons el Digital, la parella de Decospedal es reunia habitualment amb Villarejo per obtenir informació privilegiada de la policia sobre la trama corrupta.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu ampliar totes aquestes informacions al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm. Ara donem pas a l'Hotel Suís, avui amb la Sandra Santanyes com a protagonista. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.